Són les dues. Bon dia. Anna Gabriel declara davant Pablo Llarena després de 4 anys d'exili.
Els principis segueixen intactes, com no podria ser d'una altra manera. Entengueu que no respondré preguntes, tindrem l'ocasió de parlar en altres situacions. Són 4 anys i mig lluny de casa, estic relativament emocionada i, per tant, deixarem les preguntes per una altra ocasió.
Gabriel ha quedat en llibertat amb càrrecs, Llarena la manté processada per desobediència per l'1 d'octubre. Ella confia que acabarà arxivant aquesta causa o bé l'enviarà a un jutjat de Barcelona.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
Representants de la CUP, de Junts, d'Esquerra, també dels Comuns i Bildu han acompanyat Gabriel en aquesta declaració al Suprem. És una imatge d'unitat de l'independentisme que no hi ha dins del govern. Avui el president Pere Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró han tornat a airejar les seves diferències al voltant de la proposta de l'ANC per declarar la independència l'any que ve. Els escoltarem. També anirem a Estrasburg. La Comissió Europea calcula que l'impost extraordinari a les elèctriques permetrà recaptar 140.000 milions d'euros. Ursula von der Leyen avisa que aquestes companyies no poden embutxacar-se a beneficis d'una guerra. A Barcelona, aquest estiu s'han reduït els delictes un 12% respecte del 2019, un any en què la delinqüència, això sí, va marcar un rècord. L'alcaldessa Ada Colau ho atribueix a la tasca de la policia.
Jo vull posar molt en valor la feina que ha fet Guàrdia Urbana, coordinada amb Mossos d'Esquadra. Hi ha una tendència al descens claríssima perquè hi ha hagut molt bona feina feta.
Han caigut especialment els furts i els robatoris amb violència. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha renovat Gavi fins al 2026, l'endemà de caure novament contra el Bayern de Múnich a la Champions.
Gavi passarà a tenir una clàusula de 1.000 milions d'euros i el club en presentarà l'acord demà a les 6 de la tarda al Camp Nou. El migcampista de només 18 anys va ser un dels protagonistes ahir a l'Allianz, on el Barça va perdre per 2-0 contra el Bayern en un partit més competit per part dels blaugrana, tot i que els va faltar punteria. Aquest vespre es tancarà la segona jornada de la fase de grups, que seguirem a RAC1 a partir de les 9. Destaca el Madrid-Leipzig o el Copenhague-Sevilla, el dia que s'ha fet oficial que l'exjugador del Barça de bàsquet, Deian Bodiroga, passa a ser el nou president de l'Eurolliga, com a relleu de Jordi Bartomeu.
I aquesta tarda es podrien repetir alguns ruixats. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, encara s'esperen 4 gotes en punts de la costa i alguna tempesta durant la tarda al voltant del massís dels Ports, també en altres punts del prelitoral de Tarragona o cap a les comarques de Ponent. A la resta cel mig ennuvolat o tapat i aquestes temperatures clarament més baixes que ahir, per tant afluixa la calor i també la xafogó. I durant la tarda es notarà el vent cap al Pirineu i també cap a les comarques de Girona. I demà tindrem un matí més tranquil, amb més estones de sol i a la tarda s'anima de nou, amb ruixats i tempestes que poden afectar el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també punts del prelitoral. I demà recuperen una mica les temperatures.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Anna Gabriel ha quedat en llibertat amb càrrec sense mesures cautelars després de declarar aquest matí al Suprem. L'exdiputada de la CUP, acusada d'un delicte de desobediència, ha respost aquest matí les preguntes del jutge Pablo Llarena, però s'ha negat a contestar Vox, que és acusació popular. Gabriel, que va marxar a Suïssa fa més de 4 anys, espera ara que l'alt tribunal arxivi la seva causa. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La declaració ha estat un tràmit molt curt, on bàsicament Llarena li ha demanat a Anna Gabriel si el Constitucional l'havia requerit per la seva implicació política durant la tardor del 2017. Gabriel llavors era la cara visible de la CUP i una de les impulsores de les lleis del referèndum i desconnexió amb l'Estat. Per això ara s'enfronta a un delicte de desobediència que, com a molt, podria comportar-li una multa o la inhabilitació política. Un cop fora del Suprem i visiblement emocionada, l'exdiputada cupaire ha agraït a tothom el suport rebut amb l'esperança de quedar absolta.
Els principis segueixen intactes, com no podria ser d'una altra manera, i per qui tingui curiositat, a dintre de la sala s'ha demanat exclusivament en relació a si havia estat requerida directament pel Tribunal Constitucional en relació a la meva activitat parlamentària. Així s'ha desenvolupat la indagatòria i, per tant, doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona.
Anna Gabriel viu a Suïssa des de fa més de 4 anys, quan va marxar-hi per no declarar davant la justícia espanyola. Avui l'han rebut a les portes del Suprem desenes de persones, entre les quals representants de la CUP, Esquerra, Junts i els Comuns.
Eren dirigents com Oriol Junquera, Jaume Asens o Josep Rius, entre d'altres, que han esperat a les portes del Suprem per donar suport a Gabriel i l'han rebuda amb aplaudiments, un suport que han estès, com ha fet la mateixa Gabriel, a totes les persones represaliades, també a Madrid. I tenim en Jon Gràcia, bon dia.
Bon dia, sí, a més d'Esquerra, Junts i la CUP, també hi han assistit membres de Bildu o, per altra banda, representants d'entitats socials com Òmnium. Tant Esquerra com Junts coincideixen que ningú hauria d'haver comparegut avui. Escoltem Oriol Junqueras i Josep Rius.
Estem aquí per reiterar que ningú hauria de comparèixer davant d'aquest tribunal tenint en compte les moltes resolucions adoptades per organismes internacionals.
Ni el president Puigdemont, ni cap de les persones que estan exiliades, ni l'Anna Gabriel han comès cap delicte i, per tant, no haurien de comparèixer davant la justícia espanyola.
Des de la CUP han explicat que no només estan donant suport a l'Anna Gabriel, sinó que també a les més de 4.000 persones represaliades pel seu compromís polític.
Mentrestant, Esquerra i Junts xoquen el govern arran de la proposta de l'ANC per declarar la independència l'any que ve. Pere Aragonès i Jordi Puigneró airegen les seves discrepàncies al voltant d'aquesta proposta que l'Assemblea va esbombar ahir, per sorpresa, abans d'entrar a la reunió d'Aragonès amb les entitats sobiranistes. El president ho troba una improvisació i el vicepresident creu que cal estudiar-ho. Marc Martínez Amat.
L'ANC va fer pública la proposta als mitjans just abans d'entrar a aquesta reunió. Les altres entitats, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, li van retreure que no l'hagués posada en comú abans i Esquerra no li va donar credibilitat. En canvi, Jordi Puigneró defensa que s'ha d'escoltar i valorar aquesta proposta. Ahir ho va dir en una altra reunió amb l'Assemblea i avui ho ha repetit.
Tenim el deure, evidentment, d'escoltar totes les propostes i no vol dir que, en aquest cas, doncs, exclusivament la proposta de l'ANC sigui l'única vàlida. En tot cas, hem de posar tots de la nostra part per estudiar diferents propostes i el que cal, sobretot, és que l'independentisme tingui una direcció estratègica i que entre tots plegats puguem definir quin és el full de ruta que ens porti quan abans millor la independència, que és el que tots volem.
Des d'Esquerra es mostren sorpresos per la reacció del vicepresident, que interpreten en clau interna del debat que viu Junts per Catalunya. Pere Aragonès diu que dins del govern ningú no ha defensat mai que es torni a fer una DUI.
A mi cap membre del govern de la Generalitat m'ha dit que estigui en disposició de donar suport en aquesta proposta. No està contemplada al pla de govern, no forma part dels acords i, per tant, totes les expressions, opinions que puguin haver aquí, crec que són més, doncs, segurament per mantenir determinats equilibris que no perquè tingui opcions reals. Hem de treballar amb propostes d'opcions reals. Jo i així ho vaig traslladar.
El president avisa que cal plantejar camins segurs per fer la independència i que no es pot transmetre una sensació d'improvisació.
Òmnium Cultural també diu que estudiarà la proposta de l'ANC. El seu president Xavier Antic reconeix que no en sabia res i diu que se la miraran amb lupa.
Bé, nosaltres vam conèixer aquesta proposta de l'ANC a Palau i, per tant, encara no hem tingut temps d'avaluar en els òrgans de decisió d'Òmnium aquesta proposta. Ho farem a partir d'avui mateix, que és analitzar-la amb el rigor, amb la seriositat del que considerem que és una proposta més de les que a hores d'ara teníem sobre la taula.
També l'Associació de Municipis per la Independència diu que estudiarà la proposta, però avisa que si es posen terminis a la independència s'han d'acordar entre tots. A tot això, la família Sumarroca es querella contra Alicia Sánchez Camacho i José Manuel Villarejo per haver-los perseguit amb finalitats polítiques en el marc de l'Operació Catalunya. Diuen que són víctimes de les clavegueres de l'Estat pels vincles que tenien amb la família Pujol. Recordem que els Sumarroca són copropietaris d'un dels principals grups constructors de Catalunya, Comsa, i tenen diverses causes obertes als tribunals relacionades amb el suposat finançament il·legal de l'antiga Convergència Democràtica, el famós 3%. RAC1 ha tingut accés a alguns escrits de les agendes de l'excomissari Villarejo, en què surten anotacions en relació amb el Sumarroca, Marc Poyato.
Sí, la família Sumarroca ha presentat una querella al Tribunal Suprem, ja que una de les querellades, Alicia Sánchez Camacho, és senadora pel PP i, per tant, és aforada. Per justificar-la, aporten les gravacions de Villarejo, que han sortit a la llum, i també les anotacions que hi ha a les seves agendes, a les quals ha tingut accés en RAC1, una documentació que actualment és a l'Audiència Nacional, en què es pot veure com s'identificava el Sumarroca com un actiu important de l'independentisme i es parlava de buscar proves per desestabilitzar-los. L'advocat de la família, Jordi Pina, diu que s'esperaven que la fiscalia actués d'ofici, però com que no ho ha fet, han decidit tirar pel dret. N'ha parlat al món a RAC1.
El que no es pot fer mai a la vida és agafar, i perquè una senyora o una sèrie de persones del govern d'Espanya decideixen que ets un enemic per al govern d'Espanya, per les raons que siguin, és agafar i dir, bueno, doncs en aquest, comenceu-los a buscar coses. El que trobeu, que és el que s'ha fet amb la família Sumarroca.
La querella presentada és contra Alicia Sánchez Camacho, l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i el seu número 2 Francisco Martínez, l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, José Manuel Villarejo i també l'exnúmero 2 de la policia espanyola Eugenio Pino. Concretament, la defensa del Sumarroca demana que se'ls investigui pels delictes d'organització criminal, falsedat de document oficial, detencions il·legals, descobriment i revelació de secrets i malversació.
En l'àmbit internacional, els partits independentistes han denunciat altra vegada l'escàndol del sistema d'espionatge Pegasus per part del govern espanyol des del Parlament Europeu. El debat sobre l'estat de la Unió que s'ha fet aquest matí amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, tant Junts com Esquerra, s'han referit també als reiterats incompliments de les sentències judicials internacionals per part de la justícia espanyola. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Els partits independentistes han lamentat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no s'hagi referit en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, els escàndols amb el sistema d'espionatge Pegasus i l'ús fraudulent que molts governs, entre ells l'Espanyol, haurien fet per espiar adversaris polítics. L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i l'eurodiputat d'Esquerra, Jordi Soler, també han denunciat l'incompliment de la justícia espanyola amb diverses sentències internacionals.
No ha tingut temps de recordar-nos que les democràcies respecten les sentències dels tribunals europeus de drets humans, no com Espanya, que no respecta el 61% d'aquestes sentències.
Quan the rule of law continues.
Quan un país vulnera sistemàticament l'estat de dret i no fem servir els mecanismes que tenim per corregir-ho, tenim un problema.
Puigdemont també ha retret a von der Leyen que ningú de la Comissió Europea s'hagi reunit amb cap eurodiputat català afectat per l'escàndol de Pegasus i, en canvi, si ho hagin fet amb grups d'extrema dreta com Vox.
De seguida tornem a Estrasburg per repassar el més destacat d'aquest discurs que ha fet la presidenta de la Comissió centrat en la crisi energètica i la guerra d'Ucraïna. Però abans, encara us expliquem que l'alcalde d'Alcarràs demana que s'aclareixi quin treballador del Ministeri de Defensa va manipular ahir l'article de la Viquipèdia sobre el municipi. Com us explicàvem aquest matí, algú de la delegació de defensa a Segòvia va eliminar les referències a les càrregues de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre i va afegir que el referèndum era il·legal. El batlle Jordi Janés demana des de RAC1 que s'identifiqui l'autor d'aquests canvis i si ho va fer per iniciativa pròpia o per indicacions d'algú.
Hi ha dades o fets que han ocorregut que no costa res dir el que ha passat i no tenir-se que manipular. On estem ara mateix per tornar a celebrar doncs, aquests èxits de la Carla Simón i la seva pel·lícula, doncs es va fer la votació i va ser la Guàrdia Civil la que ens va atacar els veïns d'aquí d'Alcarràs.
Els canvis es van fer poques hores després que l'Acadèmia Espanyola de Cinema escollís Alcarràs com a pel·lícula per enviar als Oscars. Una manipulació que, segons els experts, es va poder detectar i revertir ràpidament gràcies als mecanismes de funcionament de la Viquipèdia. Benet Iñigo.
Quan algú, que pot ser qualsevol, canvia algun article de la Viquipèdia, això queda registrat. A partir d'aquí hi ha robots que poden identificar, a través de la IP, qui ha fet aquest canvi i que en aquest cas es va fer des d'un ordinador del Ministeri de Defensa. Ho explica RAC1 l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet.
Hi ha unes bases de dades que són públiques, que el que pots fer és una cerca inversa d'aquesta IP i et torna o bé un domini o bé et torna qui és el propietari d'aquesta IP. En aquest cas, doncs, el propietari d'aquesta IP és el Ministeri de Defensa.
Segons el viquipedista Àlex Hinojo, el 98% de les edicions d'articles són per millorar-los, però un 2% són el que anomenen vandalisme. Això pot ser per introduir contingut de part, manipulat o tendenciós, com és el cas, però també poden ser bromes o desqualificacions. Ahir mateix, també l'article d'Alcarràs, però en castellà, n'hi va haver un.
Hi ha un vandalisme des de la tarda que diu: la pel·lícula és un autèntic avorrimiento. Ho han editat a les 15.04 i a les 15.04 un robot, un bot que es diu Cerobot, l'ha revertit automàticament.
Qualsevol persona pot veure qui i quan fa aquests canvis i revertir-los.
I Jordi Pujol es manté estable i fora de perill a l'Hospital de Sant Pau, on dilluns el van intervenir de l'ictus que va tenir. Està conscient i parla, però encara li han de fer proves per comprovar si li ha quedat alguna seqüela. Sílvia Solanes.
El director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Albert Lladó, ha explicat al món a RAC1 que falta veure amb precisió el seu estat i el llenguatge.
Ell està conscient, està vigil, però ja dic que d'alguna manera fluctua en funció també de l'estat d'aquesta, de la medicació que se li ha hagut de posar durant aquestes últimes hores. Parla i al llarg del dia d'avui tindrem també una prova d'imatge cerebral que també ens ajudarà a saber doncs, a determinar si aquest ictus ha deixat alguna lesió física, per entendre't, en el servei.
La família és optimista, és conscient que no en sortirà igual que abans de tenir l'ictus, però que podrà seguir vivint dignament.
També estem pendents de l'estat de salut del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. El conseller evoluciona bé de l'operació que li van fer ahir d'urgència per extreure-li la vesícula a l'Hospital de Bellvitge. A Londres ja hi ha cues quilomètriques per assistir a la vetlla de la reina Elisabet II. S'espera que des d'aquest vespre i fins dilluns centenars de milers de britànics passin per Westminster per dir l'últim adéu a la monarca i veure el taüt. En primera persona ara, però el fèretre encara és al Palau de Buckingham. Anem fins a Londres. Corresponsal de RAC1, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Al centre de Londres ja hi ha riuades de gent que volen veure el seguici amb què es traslladarà el fèretre d'Elisabet II des del Palau de Buckingham fins a Westminster. Serà d'aquí a una hora i els fills de la monarca, amb el rei inclòs, i els prínceps Guillem i Enric caminaran al darrere del cotxe fúnebre. Un cop a Westminster hi haurà una primera vetlla per part de membres de la família reial i després s'obrirà al públic. De fet, hi ha gent que acumula hores de cues per poder dir l'última adéu a Elisabet II. La cua es fa a la vora del Tàmesi i pot arribar als 8 quilòmetres. La capella ardent de la reina estarà oberta fins dilluns al matí, just abans del funeral d'estat.
Un quart de tres, ara tornem.
RAC 1. Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Dalí a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. RAC1 migdia.
Aquest estiu han caigut els delictes a Barcelona, especialment els furts i els robatoris amb violència. Respecte del 2019, l'últim any amb un nivell d'activitat similar, Mossos i Guàrdia Urbana han registrat un 12% menys de delictes. També cal dir, però, que el 2019 va ser un any de rècords pel que fa a la delinqüència. En tot cas, tant l'Ajuntament com la policia catalana creuen que es va pel bon camí i fugen de l'alarmisme que han veït les xarxes socials. Benet Iñigo.
Respecte abans de la pandèmia, els furts han caigut un 22% i els robatoris amb violència al voltant d'un 12%. Segons els responsables de seguretat, unes xifres que reflecteixen una millor coordinació entre cossos i l'augment d'efectius tant de Mossos com de Guàrdia Urbana. L'alcaldessa Ada Colau creu que s'han tocat les tecles adequades.
Crec que s'estan veient uns resultats que no s'omple d'un dia, sinó que són tendència fruit de molt bona feina feta. Hem vist en algunes ocasions que alguns han volgut magnificar unes dades i no unes altres. Però és evident que Barcelona, com a gran ciutat, té problemes de seguretat, però que està actuant, que està tenint bons resultats i que clarament la tendència és el descens.
I la comissària dels Mossos a Barcelona, Marta Fernández, explica a RAC1 que han millorat el disseny dels dispositius que, d'una banda, ajuden a prevenir i, de l'altra, a actuar quan ja s'ha produït el robatori. Ho demostra que, amb menys delictes, han augmentat les detencions.
Els molts reincidents, els delictes que principalment cometen són el furt i el robatori amb violència i intimidació, les detencions augmenten un 17%. No només ens hem de basar en les xifres de l'augment o la disminució del delicte, i aquest és un element important, la resolució del delicte.
Aquest estiu, per exemple, s'han detingut 117 dels lladres que els Mossos tenen identificats com a multireincidents, a un d'ells fins a 26 vegades. Esperen que l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal contra la reincidència, que permetrà enviar a presó qui acumula diferents furts, ajudi a millorar encara més l'evolució dels delictes. I, per cert, l'estiu ha estat més tranquil del que s'esperaven a nivell de desordres públics i incivisme al carrer, en part per l'augment de dispositius. S'han posat més de 9.000 denúncies per beure alcohol, gairebé el doble que l'estiu passat, 3.000 sancions per sorolls i més de 1.200 multes per orinar al carrer.
També aquest estiu l'Ajuntament de Barcelona ha requisat un centenar de bicitaxis i ha imposat 230 sancions a conductors d'aquests vehicles. De fet, assegura que aquesta activitat ja és història a la ciutat. Marc Segués.
Així ho ha anunciat aquest matí el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.
El paisatge de la nostra ciutat ha canviat aquest estiu, especialment als barris de la platja, i a més ha contribuït a introduir una sensació primer de seguretat. Projectàvem una imatge d'un model turístic que no és el que volem. Podríem dir que després de la campanya aquest estiu i de la regulació que ha de venir per part de la Generalitat de Catalunya, l'activitat dels bicitaxis a la ciutat de Barcelona són història.
Collboni també ha afegit que els bicitaxis són una font d'inseguretat viària i obstaculitzen els carrils bici. El socialista espera que la Generalitat prohibeixi l'activitat d'aquests vehicles arreu del país a finals d'any i ha assegurat que la Guàrdia Urbana continuarà funcionant a ple rendiment per prevenir que els bicitaxis tornin als carrers de Barcelona.
Brussel·les apunta directament a les grans elèctriques per fer front a la crisi energètica que pot viure Europa aquest hivern. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest matí un impost a les grans petrolieres i límits en els preus de l'electricitat per rebaixar la factura de la llum. Tot plegat ho ha dit en aquest discurs que dèiem abans de l'estat de la Unió, molt marcat per les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Tornem a Estrasburg, Lluís.
Sí, la Comissió Europea ha anunciat avui diverses mesures perquè siguin les grans elèctriques qui assumeixin el cost d'aquesta crisi. D'entrada, proposa un impost als beneficis extraordinaris de grans petroleres i empreses de gas. Concretament, vol que els països gravin un 33% d'aquests guanys extraordinaris i els inverteixin en protegir els consumidors més vulnerables. Brussel·les també vol posar un límit al preu de les energies barates, com la nuclear o les renovables. Entre les dues mesures, pretén recaptar 140.000 milions d'euros. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat aquestes mesures, ja que sense la guerra, diu, les empreses no traurien aquests guanys.
Aquestes companyies estan obtenint uns beneficis que mai no haurien pogut ni somiar. En aquests temps no està bé obtenir guanys extraordinaris beneficiant-se d'una guerra i fer-ho pagar als consumidors. Cal compartir aquests beneficis i canalitzar-los a qui més els necessita.
Von der Leyen també ha anunciat que Brussel·les tindrà llesta la reforma del mercat elèctric que podria desvincular el preu del gas de la llum abans que acabi l'any. A més, ha anunciat una inversió massiva en hidrogen verd, una idea que podria obrir la porta a repensar el MidCat, tot i que avui la presidenta de la comissió no s'hi ha referit directament.
Von der Leyen ha expressat aquest missatge de fermesa al Parlament Europeu i aquesta tarda el portarà personalment a Kiev. Allà reunirà amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha visitat aquest matí la regió de Kharkov després de la retirada de les tropes russes. Allà ha assistit a la hissada de la bandera ucraïnesa a la població d'Izium. La multa Google per vulnerar la llei de competència continua endavant. El Tribunal General de la Unió Europea ha avalat la decisió de la Comissió i considera que la companyia va fer ús de la seva posició dominant. Tot i això, ha rebaixat la sanció uns quants milions d'euros, dels 4.300 als 4.100, Montse Martí.
És la multa, tot i això, més alta que ha posat mai competència. El cas es remunta a l'any 2018. La Comissió Europea va sancionar a Google per imposar restriccions contractuals als fabricants de mòbils i tauletes amb el sistema operatiu Android. Entre d'altres, l'acusa de pagar fabricants i operadors de xarxes mòbils perquè Google Search fos l'única aplicació preinstal·lada als dispositius. Google encara pot interposar un recurs. La companyia diu que se sent decebuda amb la sentència.
Les 2:23, l'economia catalana va créixer un 4,8% d'abril a juny. L'Institut d'Estadística, l'IDESCAT, ha confirmat que la recuperació s'està frenant i entre els sectors que ho han fet hi ha la indústria i l'agricultura, coincidint amb la crisi de subministraments i la guerra a Ucraïna. El primer trimestre, el PIB català va créixer més d'un 6%.
La demanda interna ha crescut més d'un 3% al segon trimestre i el sector serveis ha pujat un 7%. La indústria ha baixat més d'un 2% i l'agricultura més d'un 5%. El creixement interanual de l'economia catalana és un punt i mig inferior al de l'economia espanyola, tot i que, si es compara amb el trimestre anterior, el comportament ha estat millor. Foment del Treball creu que la frenada de l'economia es notarà també els propers mesos al mercat de treball. Ho ha dit el director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo.
El sector turístic ha agafat una certa força i ja s'ha situat a nivells que tenien quasi de la precrisi, de la prepandèmia. Però no cal dir-vos que ara tornem a la temporada baixa del sector turístic i a constatar aquest refredament econòmic, per la qual cosa anticipem desgraciadament que les dades econòmiques ara ja començaran a tindre el seu reflex també en termes d'ocupació.
Foment del Treball troba imprescindible negociar un pacte de rendes amb el govern espanyol i sindicats i volen que el pacte inclogui també acords sobre el salari mínim interprofessional i sobre quan ha d'augmentar el sou dels treballadors públics.
El turisme ha estirat el creixement econòmic aquest estiu. Qui ha fet l'agost després de 2 anys de pandèmia és el sector de la restauració i l'oci nocturn. Les associacions que els agrupen asseguren que en algunes zones de costa s'ha facturat un 20% més respecte de l'estiu del 19.
Sí, el secretari general de FECASARP, Joaquim Boades, diu a RAC1 que ara vindran, però, mesos més difícils.
Ara sí que estem una mica més preocupats perquè, evidentment, ara sense turistes i també amb la inflació que hi ha i l'increment de costos que hi ha en qualsevol tipus de matèria primera, doncs, evidentment, això provoca una mica de por, no?, i de respecte. Ara, el que dic jo, no?, vull dir que després de venir de 2 anys sense poder quasi bé treballar, 20 mesos tancats de 24, doncs, evidentment, doncs, suposo doncs, que la situació serà molt més païble.
Els locals d'oci nocturn de zones interiors també fet més calaix aquest estiu que l'estiu d'abans de la pandèmia, han facturat de mitjana un 10% més, per sota, això sí, de l'increment en zones de costa.
La CGT denuncia la Fiscalia suposat sobresous i contractes, ha dit, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. El sindicat considera que 3 exgerents, entre ells Ramon Lamiel, que és l'actual director del Servei Català de Trànsit, haurien contractat els càrrecs sense cap procés administratiu, que a més haurien cobrat plusos per sobre del que estableix el conveni. Laia Colomer.
Segons el Tribunal de Comptes, algunes d'aquestes irregularitats comptables ja no serien punibles i haurien prescrit, mentre que d'altres la Sindicatura de Comptes assegura que s'han anat corregint. Ara bé, la CGT considera que encara hi ha fets demostrats molt greus, per exemple, la contractació, ha dit, d'exdirectores de la DGAIA, ho explica el delegat sindicat al Consorci, Robert Moral.
Preguntem, Esquerra Republicana, el màxim partit de govern d'aquest país, els seus dirigents, el senyor Ramon Lamiel, què ha passat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona? Per què hi ha exdiputades i exdirectores generals del seu partit endollades, ha dit, cobrant plusos per sobreconveni? Un fet que, d'altra banda, va seguir amb el gerent i càrrec de confiança per Convergència i Unió, el senyor Josep Pera.
Segons una auditoria, el 2015 s'haurien pagat 350.000 euros en sobresous, 330.000 el 2017 i més de 250.000 el 2019. Ara bé, la CGT apunta que podrien arribar a ser 3 milions d'euros en 10 anys.
I avui s'obre la convocatòria de 50 beques per graduats en dret que vulguin opositar els càrrecs de jutges i fiscals a Catalunya. Amb aquests nous ajuts, la Generalitat busca estabilitzar les plantilles judicials i fiscals al país, millorar la qualitat de la justícia i fomentar l'ús del català marc.
La consellera Ciuró ha impulsat la creació de les beques perquè afirma que fan falta jutges i fiscals catalans amb coneixement de la realitat del país, del dret civil català i amb un arrelament que contrarresti l'alt nivell de rotació actual de magistrats. En general, la situació econòmica és un impediment per a molts aspirants a aquests càrrecs. La preparació per a les oposicions dura uns 5 anys i requereix una dedicació exclusiva sense tenir cap ingrés. Per impulsar nous jutges i fiscals catalans, Justícia donarà 965 euros mensuals durant 4 anys a 50 graduats en dret que vinguin a Catalunya i vulguin preparar-se les oposicions. Els aspirants poden presentar les sol·licituds a partir de demà i fins al 5 d'octubre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
Ara són les 2:27. El Barça ha fet oficial la renovació de Gavi l'endemà de perdre contra el Bayern a la Champions. Això sí, va oferir una imatge, Albert, molt millorada respecte a les últimes temporades.
Sí, diríem que res a veure amb el Barça del 2-8 o amb el que l'any passat no va passar de la fase de grups caient amb contundència contra el mateix Bayern, tant a Alemanya com a Barcelona.
Derrota dolorosa del Barça perquè la primera part l'equip blaugrana ha estat molt millor que el Bayern de Munic. Perdre aquí, insisteixo, és normal. I així és com s'ha de perdre, competint des del primer minut fins a l'últim. I avui és un dia clar per aprendre una lliçó que la Lliga de Campions és gairebé crucial, que és que si tens oportunitats clares de gol, les has d'aprofitar.
I per tot això que resumia perfectament en Joan Maria Pou al final de la transmissió del Barça jugar a RAC1, ahir vam veure un Xavi força empipat en el postpartit, sobretot per la sensació d'oportunitat perduda. De seguida fem la ressaca del que va passar ahir a l'Allianz, però abans l'última hora, que no per esperada no deixa de ser notícia, la renovació de Gavi. Aterrada directament des de Munic, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, ja s'ha generat l'espai salarial suficient i el migcampista de 18 anys tindrà un contracte d'acord amb el seu protagonisme i importància.
Sí, el Barça ha anunciat que Gavi signarà demà el seu nou contracte amb el Barça. Serà a la tarda en un acte que tindrà lloc al Camp Nou a les 6 i que serà obert al públic. L'acompanyarà el president Joan Laporta i hi haurà parlaments del màxim mandatari i del propi jugador. Això sí, com ja comença a ser habitual, no hi haurà roda de premsa. Les xifres i detalls ja les sabíem perquè la renovació fa mesos que s'ha anat treballant i definint. El nou vincle de Gavi, que pujarà uns esglaons a l'escala salarial del vestidor, serà fins al 2026, és a dir, per 4 temporades amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, igual com Pedri, Ansu o Araujo. A partir del gener deixarà de portar el dorsal 30 i passarà a lluir el dorsal 6. Gavi va arribar al Barça l'any 2015, a l'Alaví, procedent del planter del Betis. Aquest agost ha complert els 18 anys i ja s'ha independitzat, fins fa ben poc encara vivia a la Masia. S'ha consolidat des de la temporada passada com una peça fonamental de la plantilla, debutant amb el primer equip l'agost del 2021, convertint-se en el quart debutant més jove de la història del Barça amb 17 anys i 24 dies. Demà quedarà segellada, per tant, per fi, la seva continuïtat.
I com dèiem, això l'endemà de perdre en el que ja és un escenari maleït pel Barça i amb la sensació, Marta, que aquesta vegada s'hauria pogut guanyar.
Sí, amb la sensació sobretot d'haver perdonat. Perdonar en aquest sentit va sortir car, el Barça va ser superior en una primera part en què va posar el Barça al Bayern contra les cordes, però l'equip va ser incapaç de concretar les múltiples oportunitats que va tenir de Lewandowski o Pedri. El salt endavant respecte a feia 9 mesos a l'Allianz Arena es va fer evident, però el 0-0 del descans va donar vida als de Nagelsmann i en 5 minuts a l'inici de la segona part van tirar per terra tota la feina ben feta dels de Xavi. Havien competit, però no prou, en paraules de l'entrenador blaugrana.
Orgullós, però quan diem de competir, també és competir en un córner i en una transició, això també és competir. Això és competir, això és la Champions. Si volem lluitar per la Champions, doncs hem de competir millor en aquestes dos jugades, no? I també és l'efectivitat. També arribes davant del porter i ha de ser gol. Sí, clar, en el joc hem estat molt bé. La primera part ha sigut excel·lent, diria jo. I dos detalls doncs, ens fan perdre un partit que crec que hem merescut no ni empatar, hem merescut guanyar.
Xavi va voler transmetre un missatge ambicions i gens autocomplaent de la situació. Estava emprenyat per la frustració d'haver tingut la victòria a l'abast i no haver-la concretat.
Estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno. Y luego que no lo hemos merecido. Sí, el año pasado cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto, luego miraré el partido, pero desde mi posición... Yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Pero son detalles, son partidos de Champions, que son detalles a este nivel, está todo muy igualado, ¿no? Entonces estos errores los acabas pagando y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.
Xavi també va queixar-se del penal no xiulat a Dembélé encara amb el 0-0 de la primera part. Va detallar, encara sorprès, que l'àrbitre neerlandès McKelly li havia assegurat que no ho era.
Se lo he preguntado, le he dicho, por lo menos sé honesto. He ido y le he dicho, sé honesto, por lo menos. Admíteme que es penalti, porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti. Me lo ha dicho él.
El resultat és dolent, però el procés és bo, va concloure Xavi. Ara el doble enfrontament contra l'Inter de Milà es converteix en clau per poder classificar-se per als vuitens de final.
Sens dubte. És una derrota que va deixar el tècnic, ara el sentíem bastant empipat, però que, en canvi, dins el vestidor, podríem dir que es van prendre potser d'una altra manera. També arribada d'Alemanya la Laia Coll. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el vestidor decebuts, òbviament, amb aquest resultat, però extraient conclusions positives del partit. Pedri va ser el millor jugador i va tenir també l'ocasió més clara a la segona part, quan el resultat ja era de 2-0, va enviar una pilota al pal després d'una bona combinació que hauria tornat al Barça al partit. Al tram final, però, Pedri, tot i ser el millor, cert que va acabar acusant el cansament, l'exigència física d'un duel davant el Bayern de Munic. En declaracions postpartit a Movistar, el canari lamentava que el Bayern hagués tingut una efectividad que el Barça no va a tener ahí.
En la primera parte tuvimos muchísimas ocasiones para hacer un gol y al final pues si perdonas tanto contra un equipo así pues vas pagando.
I Koundé, que va tornar a ser titular al lateral dret amb Araujo i Christensen de centrals, admetia a la zona mixta que el gol de Lucas Hernández a la sortida d'un córner al minut 5 de la segona els havia generat dubtes.
Ah, creo que sí, hemos tenido un poco de, quizá un poco de duda de los 5 minutos después del gol y bueno, en 10 minutos encajamos dos goles y una lástima porque estábamos haciendo un muy buen partido. Y sí, después hemos peleado hasta el final, estoy orgulloso del equipo y vamos a crecer y vamos a seguir trabajando para los próximos partidos.
Malgrat però la derrota i que els jugadors, com dèiem, marxaran decebuts pel resultat, el vestidor està convençut que s'està treballant en la bona línia i que els bons resultats a Europa davant equips punters no tardaran en arribar.
Bueno, creo que hicimos un gran partido a pesar de los fallos que tuvimos. Creo que competimos muchísimo y nos podíamos haber llevado el partido, así que creo que tenemos que seguir así y llegar a los resultados para pasar.
L'equip va tornar just ahir després del partit i s'entrena aquesta hora a la ciutat esportiva en una sessió conjunta amb el Barça Atlètic i també el juvenil A, que ahir va empatar 3 a Múnich en el partit de la Youth League.
I per protagonistes, per cert, l'Ai, el polonès Robert Lewandowski, que ahir malauradament no va tenir la seva millor nit.
Sí, ahir parlàvem de com el rebria l'afició del Bayern de Múnich, aplaudiments doncs majoritaris quan va sortir a escalfar-se amb els seus companys abans del partit, algun xiulet però de manera aïllada, però en general una bona rebuda al que és el segon màxim golejador de la història del club. Ja després és cert que indiferència, ni fred ni calor cada vegada que el polonès rebia la pilota. Com deies, Lewandowski tornava ahir a l'Allianz Arena tot just 2 mesos després d'haver forçat la seva sortida del club on ha jugat les últimes 8 temporades i això segurament el va afectar emocionalment, va tenir una incidència en ell, no va brillar com en els partits anteriors, va oferir-se però entre Upamecano i Lucas Hernández el van defensar bé. Lewandowski ahir va jugar els 90 minuts, va completar tot el partit intervenint 46 vegades, va arribar a xutar 7 vegades a porteria i va tenir 2 ocasions clares que Neuer va evitar que acabessin al fons de la xarxa.
Laia, Marta, gràcies a totes dues, bon dia.
Bon dia.
Tot això pel que al Bayern-Barça, mentre que pel que fa a l'altre partit del grup C, l'Inter de Milà va guanyar el Victoria Pilsen per 0-2 amb gols de Zeko i Dumfries i per tant l'Inter empata a la segona plaça amb el Barça amb 3 punts cadascun, però els italians són tercers per la Baraix, un grup que tanca el Victoria Pilsen sense haver puntuat encara. Tot això en una jornada en què també destaca que el Liverpool es va retrobar amb la victòria contra l'Ajax, que l'Atlético va punxar a l'Everkusen o que Ferran Juclà va tornar a encarrilar una nova victòria del Bruges. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. Comencem pel davanter de Sant Julià de Vilatorta, que va ser el millor jugador del partit en la victòria per 0-4 del Bruges al camp del Porto. Jutglà va fer el primer de penal, que ell mateix va forçar, i va assistir al segon, deixant clar en acabar que havia complert un somni.
In English? Oh! It's a dream comes true, because years ago it's difficult to imagine this night, and now all the efforts is recompensated. Yeah, I can ask to Hans if it's possible to shoot, and Hans approbate the decision, and me happy to help the team. Hey, good English, eh? Yeah, good English.
Sí, però segur que el pot millorar, no?
Amb el seu bon anglès, com diu ell, Jutglà afirma que era difícil imaginar-se una nit així, que tots els esforços han estat recompensats i després explica el procés de demanar el penal al seu company Hans Van Aken, això per qui no hagi entès gaire bé l'anglès de Ferran Jutglà. A l'altre partit del grup B, l'Atlético va perdre per 2-0 a casa del Bayer Leverkusen amb 2 gols a les acaballes, tot això en un enfrontament marcat també per polèmica al VAR, després que no s'assenyalés un penal per mà a favor dels matalassers. Així doncs, el grup B queda amb Bruges líder amb 6 punts, Atlético i Bayer Leverkusen empatats amb 3 i Porto amb 0. El grup D, triomf de l'Sporting de Portugal, 2-0 davant el Tottenham, amb 2 gols al temps afegit, mentre que l'Eintracht de Frankfurt va guanyar 0-1 al camp del Marsella. Per tant, Sporting líder amb 6 punts, alemanys i francesos empaten a 3 i el Tottenham queda amb 0. Per acabar, grup A, victòria del Liverpool 2-1 contra l'Ajax gràcies a un gol de Matip al 89 en un grup que acabarà de jugar-se avui a les 9 del vespre, després que el Rangers-Nàpols quedés ajornat pels procediments funeraris per la mort de la reina d'Anglaterra.
I avui es completarà la segona jornada d'aquesta fase de grups amb el seguiment de tots els partits que jugaran aquest dimecres gràcies al carrusel de la Champions Juga RAC1 i ho farem començant pel partit de la jornada. El Madrid-Leipzig amb en Damià López com a enviat especial. Marxem, per tant, cap a Madrid. Dami, bon dia.
Bon dia, Albert. La Champions torna a l'escenari que tan decisiu va ser perquè el Madrid s'acabés coronant la temporada passada. El Santiago Bernabéu, l'escenari de les nits màgiques, de les remuntades contra PSG, Chelsea i Manchester City. Avui el Madrid inicia el camí en aquesta Lliga de Campions davant dels seus aficionats després d'haver guanyat a Celtic Park a la primera jornada, una victòria que ja li aplana el camí. I ho farà sense poder comptar avui tampoc amb Benzema, que continua de baixa. Rodrigo apunta a ser el nou titular. Hazard no va acabar de funcionar contra el Mallorca. Tampoc hi és Militao, jugarà Rüdiger i Lucas Vázquez completa la infermeria. Carlo Ancelotti parla de la importància del partit per anar encarrilant la classificació.
És un partit important per a la classificació del grup. Vuelve un equip que ha tenido problema al principio de la temporada. Todo el mundo sabe que tiene calidad, sobre todo en frente.
El Leipzig ve de golejar el Dortmund a la Bundesliga 3-0 en l'estrena de Marco Rosa a la banqueta, però va iniciar la fase de grups de la Champions amb molt mal peu, caient a casa contra el Shakhtar Donetsk. L'equip alemany arriba, doncs, necessitat amb les baixes de Dani Olmo i Konrad Laimer. Molt pendents de la nova gespa del Santiago Bernabéu, que de moment està fent figa. L'aspecte que va mostrar diumenge, poc menys que deplorable. L'excusa que ha fet molta calor i ha plogut poc a la capital d'Espanya. A partir de les 9, el campió d'Europa debuta a casa amb l'arbitratge de l'italià Mariani, Real Madrid-Leipzig.
Gràcies, Dami. Al marge del Madrid avui també juga i també seguirem el que faci, per exemple, el Sevilla, Copenhagen o el partit del Manchester City que rebrà el Dortmund a l'Etihad. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Albert. Sí, el Sevilla, que arriba més calmat ara després d'haver sumat ja la primera victòria a la Lliga, el camp de l'Espanyol, ara vol la primera a la Champions. Com deies, al camp del Copenhagen, parla el tècnic Julen Lopetegui.
Precioso, ilusionante, ante un buen rival. Partido importante para nosotros, ganar en Europa es muy difícil siempre, en Champions más.
Partida al Parken, a la capital danesa, a partir de les 9 de la nit. Tant el Sevilla com el Copenhague tenen 0 punts, perquè tant l'un com l'altre van perdre en la primera jornada. El Sevilla per 0-4 contra el Manchester City i els danesos per 3-0 contra el Borussia Dortmund. Un City i un Dortmund, que es veuran les cares, s'enfronten entre ells també a les 9 a Manchester. Es juguen el liderat del grup G i, a més, el dia que Erling Haaland tornarà a enfrontar-se al seu exequip. Ell i també el central Akanji. Li han preguntat a Pep Guardiola si tant l'un com l'altre li han donat alguna pista per guanyar el Dortmund.
Intimated is not the real word.
Aconsellar no seria la paraula. No, hem parlat en general. És la nostra feina parlar sobre el Borussia. Per descomptat que els vaig parlar d'alguns jugadors i de què en pensen. Està ben allà. Però al final, quan comenci el partit, serà la qualitat dels jugadors la que acabarà marcant la diferència.
When we start the game, the quality of the players that will make the difference.
Doncs City, Borussia Dortmund i Copenhague-Sevilla a les 9 al grup G. Al grup H també els dos partits a les 9, Maccabi Haifa-PSG i Juventus-Benfica. El PSG visita la ventafocs del grup, però ho fa sense el central Kimpembe, que s'ha lesionat. La Juventus, en canvi, recupera Di Maria per buscar els primers punts en aquesta Lliga de Campions després d'haver perdut el Parc dels Prínceps en la jornada inaugural. I al grup E, Milan-Dinamo de Zagreb a 3:15 de la tarda i Chelsea-Salzburg a les 9. El grup de les sorpreses, perquè el Chelsea va perdre contra el Dinamo de Zagreb i és cué del grup. 0 punts, i el Milan no va passar de l'empat a 1 contra el Salzburg. A tot això, ho dèiem abans, se li suma el Rangers-Nàpols que tenim pendents del grup A.
I mig per 3:15, deixem ara la Champions i parlem d'altres qüestions, perquè encara cueix a la sortida, per exemple, de Raúl de Tomàs de l'Espanyol, sobretot després que el davanter es despatxés a gust contra el club i els seus dirigents ahir al migdia a través de les xarxes i la resposta que va rebre per part de l'entitat hores més tard. Eduard de Valla, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Un espanyol que va reconèixer públicament i per primer cop que la sortida d'RDT no és una operació de venda, sinó una solució a un problema que s'havia tornat irreversible, per cert, un RDT a qui ja hem s'ha vist avui per Vallecas.
Doncs sí, avui el davanter ja ha passat per la ciutat esportiva del conjunt madrileny, encara no s'ha entrenat, però ha saludat companys i entrenador. A la sortida, els companys de la COPE li han arrencat una frase, aquesta.
Por parte del club se ha hecho mucho en los tres años que
aquest ha... és Mao Ye, el conseller de l'Espanyol, a qui vam escoltar ahir a la tarda. Era la reacció del club al comunicat de RDT, que en sortir avui de l'entrenament a Vallecas deia això.
Raúl, ¿has hablado ya con Andoni? ¿Te ha comentado algo?
Ya hablaremos.
Venga. Vale, perfecto.
Ya me habéis preguntado, todo correcto, estoy muy feliz. Lo dejamos allá.
Venga, muchas gracias.
Ara sí, Mao Ye, conseller de l'Espanyol, sense voler atiar el foc. El comunicat que ahir, més o menys a aquesta hora, com deies, emetia RDT, comunicat molt contundent. Diu que el club ha fet tot el que ha pogut.
por parte del club se ha hecho mucho en los tres años que ya, bueno, dos años y medio que el jugador ha estado en nuestra plantilla. Es el español que ha hecho grande al jugador. El español ha colocado al jugador en la selección española. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿eh? Pero en ese momento, en cada situación, tienes que tomar unas decisiones sobre una base de información o valoración que puedes hacer.
Mau ja també va confirmar el que s'havia apuntat des d'alguns mitjans els últims dies. Aquest estiu, veient que se li esgotaven les opcions de sortir de l'Espanyol, RDT va demanar que li pugessin el sou.
No diría ofrecerse reconducir la situación, sino manifestó que tenía necesidad de una revisión salarial en el caso de que quedara. La respuesta del club, por supuesto, ha sido que es el jugador mejor pagado y el español no está dispuesto a hacer ningún tipo de revisión cuando el contrato tiene años de vigencia.
Ara l'Espanyol se centra en el futur, que passa, en el més immediat, pel partit d'aquest diumenge a Sant Sebastià contra la Reial Societat. Abans d'aquest partit, de fet demà, els bascos jugaran a Europa League contra l'Omonia de Nicòsia.
I en el futbol femení segueix el serial que té les àrbitres com a protagonistes. De moment, la Lliga Femenina i la Federació Espanyola continuen sense posar-se d'acord. De fet, ara mateix, les dues parts són pessimistes sobre la resolució del conflicte i, mentrestant, es continuen ajornant partits perquè, directament, Marc, no es poden arbitrar.
Sí, ahir ja vam explicar com va anar la reunió matinal, però és que a la tarda n'hi va haver una altra que no va apropar postures. Per aquest motiu, la presidenta de la Lliga, Bea Álvarez, es va mostrar pessimista, però deixant clar que cal fer una Lliga sostenible.
Nos está haciendo daño, ¿no? También lo manifestaban pues las jugadoras, que hay que poner en contexto un poco los ingresos que está teniendo el fútbol femenino, los salarios que tienen las propias jugadoras, que no podemos gastar o ingresar 10 y gastar 15, ¿eh? Yo creo que la competición tiene que ser sostenible y en ese contexto es lo que defendemos. Pero si me preguntáis si me muestro optimista, ahora mismo cuando salí de ahí es que no.
Amb la sensació que només ells estan cedint, la darrera oferta de la Lliga és de sou, 25.000 euros anuals per les àrbitres principals, 16.000 per les assistents, després 1.666 euros per partit per la primera col·legiada, 1.066 per les dues assistents i 250 euros per la quarta àrbitra. Una oferta que per les col·legiades és insuficient i que, com trasllada la responsable de l'arbitratge de futbol femení, Yolanda Parga, fa que les col·legiades continuïn sentint-se menys tingudes i maltractades.
Las chicas, como os dije esta mañana, se han sentido muy infravaloradas, con el apoyo siempre, siempre vaya por delante, del comité y de la federación. Va a estar en sus manos con nuestro apoyo, pero tengamos claro que la diferencia es muy mínima.
Considerant l'oferta de la Lliga insuficient i sense deixar clar de manera pública quina xifra estarien disposades a baixar, des de la federació s'estan plantejant elevar el cas a instàncies majors, inclús que hi entri el Ministeri d'Igualtat. En fi, Albert, propera reunió demà dijous amb la disputa de la jornada 2 de la Lliga en clar perill.
Sí, això després que se'n veiés afectat, per exemple, el duel de Copa de la Reina que havia de jugar a Levante les Planes.
Al ser equip de primera, els seus partits necessiten àrbitres de la seva categoria. Les de Sant Joan d'Espí van viatjar a Tenerife per jugar contra el Real Unión de Tenerife, però van haver de suspendre el partit, el mateix que li passarà aquest vespre a la Lama de Múrcia en la seva visita al camp del Vizquerre. D'altra banda, sí que van poder jugar els catalans de segona divisió amb equips arbitrals de la mateixa categoria. L'Espanyol va guanyar el Pradejón Rioja per 1-3, mentre que l'AEM de Lleida va caure per 1-0 al camp de l'Osasuna. Avui juguen dos catalans més. A les 7 de la tarda, el Albacete Sigul de Badalona, i a 7:15 l'Europa rep el nou Sardenya al Saragossa.
I després del femení, repassem què més tenim a la resta del futbol.
El diari Bild ha explicat que durant el Bayern-Barça d'ahir a la nit, uns lladres van entrar a la casa del davanter del Bayern, Thomas Müller, i es van endur objectes i diners per valor de 500.000 d'euros. La policia de Baviera segueix investigant els fets, però encara no té cap rastre dels autors del furt. On sí que hi ha detinguts és a França, concretament 3, per l'agressió a la futbolista del Paris Saint-Germain, ex del Barça, Kira Hamraoui, ara fa gairebé un any, amb barres de ferro. Un dels arrestats té antecedents penals. Al marge dels successos, l'Atlètic Club ha comunicat que Miquel Vesga i Julen Aguirre Zabala són dubte pel partit contra el Rayo Vallecano de dissabte a la nit, i al València el porter Jaume Domènech ha passat aquest matí pel quiròfan per operar-se dels lligaments del genoll, lesió que li farà perdre's el que queda de temporada. I demà es reprèn l'Europa League, i avui hem sabut que l'Arsenal PSV Eindhoven, un partit que s'havia de jugar demà, finalment es posposa al 20 d'octubre dins les alteracions del calendari futbolístic per la falta de recursos policials arran dels actes relacionats amb la mort de la reina Elisabet II.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar Prosegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9 amb 90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.com o truca al 900 200 730.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bonpreu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius, ara?
Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
3 minuts per les 3, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet amb la classificació de la selecció espanyola per les semis de l'Eurobàsquet després de guanyar ahir Finlàndia a quarts. Ara en parlem, però abans aquest matí s'ha fet oficial que Dejan Bodiroga és el nou president de l'Eurolliga. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, mira, ahir ho comentàvem i avui els clubs de l'Eurolliga ho han ratificat. Bodiroga, ídol d'aquell Barça que va guanyar la seva primera Eurolliga l'any 2003 al Sant Jordi i també, val a dir, exjugador del Madrid, rellevarà el català Jordi Bartomeu a la presidència de la màxima competició europea de clubs, després que els mateixos clubs hagin votat a favor d'un canvi de govern. Bartomeu era el president des de l'any 2000, és a dir, des del naixement de la competició. Qui serà la seva mà dreta, la mà dreta de Bodiroga? Doncs, tal com us vam explicar a RAC1 a l'estiu, serà Marshall Glickman, expresident dels Portland Trail Blazers i exresponsable d'una consultora que, entre d'altres, ha treballat amb el Barça i també amb la Lliga Espanyola de Futbol, tot plegat en projectes per millorar l'experiència de públic als estadis.
I a l'Eurobàsquet, Espanya jugarà contra Alemanya per un lloc per la gran final després de superar, com dèiem ahir, Finlàndia.
De 10 punts va guanyar l'equip de Sergio Scariolo, malgrat arribar a perdre de 15 a la primera part. Espanya va revifar el tercer quart a Finlàndia. Li va parar d'entrar tot el que tirava de 3. Billy Hernán Gómez va acabar amb 27 punts i als últims 10 minuts un gran Rudy Fernández va sentenciar. Scariolo va aprofitar per reivindicar el seu equip.
Nos daban como todo el mundo décimo, un décimo, noveno, la previsión eran esas. Luego se baja la cancha, sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero intentamos superarlas y hasta ahora no sé ido bien y repito, es ya un gran mérito estar en los primeros cuatro de un campeonato como este en el que se han quedado fuera equipazos. Nuestra naturaleza es de competir.
D'aquesta manera, la selecció espanyola es classifica per la seva 11a semifinal d'Eurobàsquet consecutiva i divendres a 8:45 del vespre se les veurà contra l'anfitriona, Alemanya, que ahir va carregar la Grècia de Giannis Antetokounmpo amb un tercer quart demolidor, un parcial de 26-10. I avui es definirà l'altra semifinal. França i Itàlia se juguen per una banda a 6:15 i Polònia i Eslovènia es jugaran l'altre bitllet a 8:45. Luka Doncic, per cert, segueix veient com van caient els seus rivals a l'NBA. Primer va ser Nikola Jokic amb Sèrbia i ara Antetokounmpo amb Grècia. I encara 2 punts més, el Barça va perdre de 6 ahir en partit amistós contra el Partizan de Belgrat i avui els serbis tornen a jugar, en aquest cas el Nou Congost davant el Baxi Manresa a 8:45 de la tarda. Mitja hora després, Bàsquet Girona i Penya s'enfrontaran en un altre partit de preparació a l'Hospitalet de Llobregat.
Coses, més previsions per avui, perquè aquesta tarda arrenca també una nova edició de la Champions d'handbol en partit pel Barça, que començarà la defensa del títol a la pista del Pixe aquest jove.
Menys de 2 mesos després d'aixecar l'11a Champions de la secció, el Barça vol començar amb bon peu el camí cap a la 12a, la pista del Pixe aquest, que és el campió hongarès. Ho fa amb bones sensacions, però amb prudència, perquè ha perdut en les seves 2 últimes visites a la pista hongaresa. Una pista, per cert, que coneix bé el lateral brasiler, Thiago Petrus, que va jugar 3 temporades al Pixe aquest abans de fichar pel Barça l'any 2018.
Ya sabemos lo que es esto. El año pasado todos también han venido por nosotros y hemos podido revalidar el título y aunque la salida sea muy complicada, el pabellón estará a tope, que ya han vendido todas las 8.000 entradas y todo, yo creo que será un espectáculo muy bonito y esperamos darlo todo, y con que hagamos nuestro juego tendremos nuestras oportunidades de ganar.
El pic d'aquest Barça començarà a 6:45, a la mateixa hora també estrenarà la Champions, el duel entre el Kiel i l'Elverum, i a 9:45 el finalista de la passada edició, el Kiel se rep el Nantes, i també juga el Zagreb Gok Gudme.
I encara tenim temps per parlar una mica de tennis, perquè l'equip espanyol debuta avui a la Davis, pendents de Carlos Alcaraz.
El murcià va aterrar a València després de dies de proclamar-se campió del US Open, i ara mateix és poc probable que participi a la sessió d'avui de la selecció espanyola de Copa Davis. Just a les dues, el murcià ha fet un entrenament i d'aquí uns 5-7 minuts a Espanya ha de donar a conèixer els jugadors que es veuran les cares contra la Sèrbia de nova, la Sèrbia sense Novak Djokovic, que fa uns dies va anunciar que seria baixa. Una eliminatòria que arrencarà a partir de les 4 de la tarda i que jugarà a la Fonteta, a València. Una ronda que, com totes, tindrà un total de 3 partits, 2 individuals i un de doble. Recordem que en aquest mateix grup d'Espanya també hi ha el Canadà, Corea del Sud, i que es classifiquen els dos primers per la fase final que jugarà a Màlaga a finals de novembre. Aquestes dues seleccions mencionades, Canadà i Corea del Sud, s'han jugat avui i Canadà s'ha imposat a Corea per 2-1.
I abans de tancar ràpidament la resta de coses que ens falten per saber, Oriol.
En ciclisme hem sabut que la propera edició de la Volta a Catalunya, que es correrà d'aquí a 6 mesos al març, tindrà per primera vegada una de les seves sortides d'etapa al municipi d'Olost, a Osona. I també que el català Juan Ayuso, tercer classificat i revelació a la Volta als 19 anys, ha decidit renunciar a la seva plaça a l'equip espanyol per la prova en ruta del Mundial que comença aquest diumenge a Austràlia. El substituirà l'asturià Ivan García Cortina. I els Barcelona Dragons tenen nou entrenador. És Gabriel Sánchez, que segons ha pogut saber recurs signa per les properes 3 temporades.
I abans de la pausa, que sapigueu que del 14 i fins al 18 de setembre els millors xefs del món se citen a Andorra, convertint-la en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya, un esdeveniment únic i exclusiu amb jornades professionals i jornades populars. Descobreix totes les activitats a andorratast.com. 5 minuts i mig i arribarem al punt de les 3. Ara sí, fem la pausa i de seguida tornem.
Aigua vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Aigua ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a Vuit TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8 TV.
Tornar a la feina, els nens a l'escola, la inflació, la fi de les vacances.
Aquest setembre, a Manlleu Origen, t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita els descomptes i les promocions per estalviar que trobaràs a les nostres botigues. A Manlleu Origen, anem tots a l'una. Això és la revolució de l'estalvi.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana. 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
És que me'n vaig uns dies i no m'agrada gens que la casa estigui buida.
Bé, estarà buida, però ara es queda protegida. Mira, aquests sensors a les portes i finestres ens avisen si algú intenta entrar. I en menys de 20 segons actuem i avisem a la policia o enviem a un vigilant a veure que tot estigui bé. Així que tu tranquil·la, estaràs de vacances, però nosaltres sempre som aquí i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Crec que podem connectar.
Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar un gamma extra.
Mare de Déu!
aplaudiment, que era un seso. Què collons és un gama extra, Xavi Aymerich?
Cada dia, d'una a dues, a RAC1.
Ara què toca? Perquè, és clar, després de tot això...
Vostè primer, amb Marc Giró...
Gama extra, ja.
I ja ho veurem.
Ara fes-ho tu a casa teva.
RAC1. Tots som u.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural parlant de teatre, perquè torna a la cartellera barcelonina un clàssic del teatre català contemporani, el mètode Gronholm.
Són vostès qui ens han de fer l'entrevista?
No. No, som entrevistats també.
I qui ens entrevista?
De debò, aquest joc...
L'obra de Jordi Galzeran torna al poliorama amb Enric Cambray, David Verdaguer, Mar Ull de Molins i Marc Rodríguez com a protagonistes. És el mateix repartiment que va recuperar el muntatge fa 2 anys a la mateixa sala, però que es va veure afectat per la pandèmia, Maria Cusó.
El mètode Gronholm es va representar per primera vegada el maig del 2003 al TNC. Va ser un èxit immediat i des d'aleshores s'ha representat a més de 60 països d'arreu del món. L'última vegada que es va veure a Catalunya va ser el 2020 al Teatre Poliorama. El muntatge tornava sota la direcció de Sergi Balbel amb un repartiment nou encapçalat per David Verdaguer. Però la pandèmia i les restriccions d'aforament van marcar una temporada estranya. Ara, 2 anys després, torna el mateix equip per fer riure amb el muntatge de sempre. L'actor Marc Rodríguez, un dels protagonistes, explicava aquest matí al Món a RAC1 la clau perquè el muntatge segueixi funcionant després de quasi 20 anys.
Combina dues coses que són collonudes, sobretot per començar a fer agafar ganes al teatre, que és que et rius, és divertida, t'entretens, però té mala bava. Vull dir, jo crec que són el tipus de funcions que poden fer que la gent vagi al teatre, no? I m'agradaria molt que la gent decidís venir-nos a veure i que a partir d'aquí agafés una mica embranzida, David.
El mètode Gronholm es podrà veure al poliorama fins al 13 de novembre.
Avui Grècia ha acomiadat una de les grans actrius del país, Irene Papas.
Tenia 96 anys i durant més de 50 es va dedicar al cinema i al teatre. De fet, la seva extensa trajectòria li va valdre el títol de la gran dama del teatre grec. El seu nom està vinculat a grans produccions com Els canons de Navarone, Electra o Zorba el grec, totes elles nominades als Oscars. L'any 1967 va haver d'exiliar-se pel seu rebuig a la dictadura militar. Primer va marxar a Itàlia i després a Nova York, i no va ser fins la dècada dels 70 que va poder tornar al seu país.
I aquesta nit Núria Grey em dona el tret de sortida al mercat de música viva de Vic. La cantant vigatana presenta aquest vespre el seu nou disc, Ciclamen, al Teatre Atlàntida.